Bon dia i bon dilluns. Avui 26 d'agost. Comencem una setmana molt especial i és que aquesta setmana acabarem el programa un dia abans perquè el dia 29, que és dijous, ja donarem tret d'inici a la nostra festa major. Així doncs, aquesta setmana, canvis també en el sorteig de la caixa de préssecs que sortegem cada setmana. Però tot això us ho explicaré millor després, així que estigueu ben atents i atentes aquest matí. Comencem el Penedès Gama Extra i des d'ara i fins a les 12 estarem aquí a Ràdio Vilafranca per començar aquest dilluns de la millor manera, amb Toni Olivella al control tècnic i jo mateixa, Aina Soler. I, evidentment, qui fa possible també cada un d'aquests programes és el nostre gran equip de col·laboradors i col·laboradores que ens porten cada dia unes seccions que us encanten. Començarem al matí, com cada dia, entrant al quiosc per veure què ens porten les portades dels diaris d'avui. I seguirem amb actualitat, però en aquest cas en l'àmbit esportiu, amb el company Eric Guijarro, que ens acostarà doncs, a aquesta actualitat esportiva. I en plens dies previs de Festa Major acabarem amb la secció d'Esbossant el Firar, aquesta última secció amb la Cristina Gallardo, Joana Salvador i la Joana Sadurní, que ens parlaran doncs, de com han fet ja aquest tret d'inici, de com anirà el sorteig i d'algunes cosetes que els hi queda pendent per explicar-nos aquests dies. La segona hora la començarem parlant de formatges amb Víctor Cornejo, divulgador enogastronòmic vinculat a Xerigots, que ens farà delí de gana de bon matí. Seguirem descobrint més música tradicional amb aquest ambient festa majorenc amb el músic Pau Bullit. A la tercera hora començarem fent també un repàs dels dies mundials d'aquesta setmana que se celebren o es commemoren i tot seguit donarem pas al concurs, al moment on sortegem una caixa de préssecs. Aquesta setmana de la família Esteve Ràfol, socis de l'ADB de Fruita Dolça de l'Alt Penedès. I aquest matí l'acabarem amb música. Al llarg del matí també seguirem l'actualitat de la resta del territori a través dels butlletins horaris informatius. Hem començat a les 9 i tornarem a les 10, a les 11 i a les 12. I també comptarem amb els flash informatius de la mà de l'equip d'informatius de Ràdio Vilafranca a 9:45, d'11 i de 12. Doncs vinga, som-hi, comencem.
Aquest estiu, Penedès Gama Extra.
Comencem, doncs, com us deia, entrant al quiosc per veure les portades dels diaris d'avui i fer-ne un seguiment dels titulars que ens porten. Comencem, per exemple, amb el Periódico, que ens porta en foto de portada una foto de l'exèrcit d'Israel interceptant un avió aeri no tripulat de Hezbollah ahir mateix, amb el titular Israel i Hezbollah disparen l'atenció, l'intercanvi de foc més gran entre els dos actors en més de 20 anys cega la vida de 3 persones en el costat libanès. Parlem també de política sobre la nova legislatura catalana. Illa descarta nous pressupostos per aquest any i se centra en el 2025. El govern situa Esquerra Republicana i els comuns com a socis prioritaris per negociar els comptes i confia tenir-los abans de l'1 de gener. També el nou organigrama amb dues conselleries més, clau en la decisió del president. Més titulars del Periódico d'avui. En salut i tecnologia, els hospitals assagen adaptar amb intel·ligència artificial el lèxic dels metges. Sant Pau inicia un pla perquè els pacients entenguin els informes. També veiem una foto del públic al carrer de Segona i a la nit a Sants, amb el titular Sants celebra les festes amb més caliu de barri. La seguretat, el principal temor dels veïns metropolitans, en el cas del baròmetre de la Diputació de Barcelona, i Aurora Català, vicepresidenta d'Amèrica's Cup Event, cita Barcelona és l'única que pot repetir la Copa Amèrica de manera ràpida. Anem cap al punt avui on veiem una foto d'un mercat, d'una dona concretament comprant en un mercat amb el titular Mercats al cor del barri. Paradoxalment, els mercats municipals estan recuperant clientela a base de deixar part del seu espai a la competència als supermercats. És un reportatge d'Irene Caselles que marca doncs, aquesta foto que veiem en portada al punt avui. I més titulars d'aquest diari, Junts i el dilema Illa Sánchez, també escalada bèl·lica a l'Orient Mitjà, Israel estén la guerra al Líban amb el més gran intercanvi de foc amb Hezbollah en dues dècades, l'estat francès arresta Pavel Durov, el fundador de Telegram, i en àmbit esportiu, Bou fa història amb el seu 18è títol mundial de trial a l'aire lliure i el 35è en total. Anem ara cap a La Vanguardia. També veiem en foto de portada la imatge de l'explosió d'un dron d'Hezbollah interceptat per la Força Aèria Israeliana. Parlant del conflicte de l'Orient Mitjà, un nou xoc entre Israel i Hezbollah dispara el risc d'escalada. L'exèrcit israelià llança un atac massiu al sud del Líban amb 100 avions per avortar una ofensiva amb míssils de la milícia xiïta. També Nova Zelanda s'imposa en les regates preliminars. Els kiwis obtenen la victòria sobre els italians en un disputat duel. I veiem en foto de portada l'italià Luna Rossa Prada Pirelli i l'Emirates New Zealand a la final d'ahir. Més titulars de La Vanguardia. Les Balears i la Costa Blanca s'afegeixen a les rutes de la immigració. Un total de 174 pasteres amb unes 2.300 persones han arribat a les Illes Balears aquest any procedents de la costa algeriana. Detingut a França, Pavel Durov, cofundador de Telegram. Una entrevista també a John Malkovich, actor, productor i director, que cita «Tinc feina fins al dia que em mori». I per últim, en tendències, el ressorgiment dels hobbies tradicionals. I amb això tanquem les portades dels diaris d'avui, sortim al quiosc i ens n'anem cap als esports.
Aquest estiu, Penedès Gama Extra. Cada matí a Ràdio Vilafranca, amb Aina Soler.
Bon dia, Eric Guijarro. Avui, actualitat esportiva de nou. Què ens portes?
Bon dia, Aina Soler. Què tal? Com anem?
Molt bé, sí, de dilluns.
De dilluns, sí. És el que toca. Aquí no hi ha secret. Doncs sí, actualitat esportiva perquè no ens falta, tot i que estem potser amb el cap en altres coses, ja amb el que ens ve a sobre, que és tota aquesta festa major, que aquí a la ràdio doncs, i a la tele sempre es viu intensament, evidentment. A partir de dimecres doncs, ja comença el show, però sí, sí, esports en tenim i, de fet, aquest cap de setmana doncs, encara seguim amb el que estàvem explicant en els últims dies, aquestes pretemporades, i segueix sent protagonista el Futbol Club Vilafranca. D'aquí una estona també parlarem d'hoquei patins, en concret del Patí Vilafranca. Tindrem en directe el president, el Fede Insensé, per parlar del que passarà avui i és el retorn als entrenaments del sènior masculí, del primer equip que jugarà la setmana que ve el primer partit d'aquesta pretemporada, tot i que és una pretemporada ja amb partits oficials, perquè començarà la Lliga Catalana, aquest torneig que organitza la Federació Catalana de Patinatge i que compta amb els equips d'hoquei Lliga aquest curs. Després ho comentem. Comencem parlant de futbol, d'aquest Futbol Club Vilafranca, que ahir es desplaçava al Maresme, a Vilassar de Mar, per disputar el segon amistós de pretemporada, un partit amistós que arribava en aquesta segona setmana de preparació, segona setmana d'entrenaments per l'equip de David Vilajoan, al qual encara li queden setmanes de feina fins que no comenci la Lliga el 22 de setembre. En el partit d'ahir, derrota per 1-0 davant el conjunt local, la Unió Esportiva Vilassar de Mar, en el duel, com dèiem, disputat ahir diumenge al vespre i que es veien les cares en el marc del 26è torneig Tefano, un torneig que es celebrava en honor de la figura de Josep Mayor Mas, qui va ser aficionat, jugador, entrenador, directiu i president del Club del Maresme. De fet, és un president històric, un dels més importants de la història d'aquesta entitat. Per tant, també aquest bonic gest que van acompanyat de la sacada d'honor de la seva dona, que segueix en vida, en Josep Mayor Mas, doncs, malauradament, no segueix entre nosaltres i, per tant, es va fer aquest homenatge a la seva figura. Va fer aquesta sacada d'honor la seva dona i també al seu net. Pel que fa al partit, doncs, hi havia ganes de veure aquest Vilafranca per segona ocasió en el que portem de pretemporada. Recordem que la setmana passada l'equip disputava aquest triangular a Vilafranca, aquest triangular amb el Barça juvenil i l'Olot, i van ser dos partits també molt ràpids, de 45 minuts cadascun, i aquest era el primer partit complet, als 90 minuts. Tot i que l'entrenador també va repartir minuts, va donar una part a cada equip, diguéssim que va haver dos onzes diferents. No podríem dir un onze titular i un de suplent, perquè és un equip completament nou, només continuen dos jugadors respecte a la temporada passada. Per tant, encara s'han de fer moltes proves, s'ha de veure quin és l'onze titular i quin no, i sobretot tenir present que aquesta plantilla no s'ha tancat, encara queda molta feina per fer, no només sobre la gespa, sinó també a nivell de despatxos, acabar de donar forma a aquesta plantilla i als 24 jugadors que la formin. El Vilafranca amb aquests dos onzes diferents a cada part i també amb un David Vilajoana molt intens a la banda, donant instruccions i correccions als seus homes, especialment a la primera meitat en què a l'equip li va mancar la presència ofensiva, que això és un mal, ja sembla que crònic, de les últimes temporades. Va ser precisament en aquest primer temps quan els locals van fer l'únic gol del partit, un golàs de Raúl Pérez al minut 22 amb un llançament des de fora de l'àrea en el qual el porter vilafranquí doncs, no va poder fer absolutament res. Gol al minut 22 que va acabar donant la victòria i el trofeu, la copa del torneig Tefano, a l'equip local, al Vilassar. Si apuntem les ocasions més clares del partit pel Degà Penedesenc, doncs aquestes van arribar al segon temps, en què el Vilafranca va aconseguir incomodar una mica més a la defensa rival, amb molta més presència per les bandes, però sense acabar de donar amb la tecla que permetés, com a mínim, signar l'empat. La més clara del Vilafranca va ser per Ivan Blanco, a extrem dret, que va entrar a la segona meitat i que en un mà a mà claríssim amb el porter local no va poder perforar la porteria, però va ser l'ocasió més clara del partit pels penedesencs, que tot i el resultat doncs es queden amb bon gust de boca, especialment pel que es va veure a la segona meitat, un Vilafranca més actiu, potser no tan contundent en defensa, però sí generant més perill davant, que també el futbol va d'això, va de gols i és la signatura pendent del Vilafranca en aquestes setmanes i esperem que no sigui així durant la temporada i que l'equip doncs, pugui treure rendiment, perquè l'any passat això es va arrossegar i força. Comença avui dilluns la tercera setmana d'entrenaments pel Vilafranca, una setmana que a més serà de doble partit i un d'ells tindrà aquest segell de festa major, ja que dimecres a 6:45 de la tarda al Municipal té lloc el partit de festa major que es disputarà contra el Prat. I diumenge a 7:00 un altre partit amistós, en aquest cas a Cerdanyola, contra l'equip local a les Fontetes, en un nou test de preparació que serà el quart del que portem de pretemporada. I com dèiem a l'inici, queden poc més de 3 setmanes pel debut a la Lliga, que serà el 22 de setembre al camp de la Pobla de Mafumet. Allà el Vilafranca començarà la seva aventura a la Lliga Elite. I canviem de tema. Com dèiem a la introducció, d'aquí uns instants conversarem amb el president del Patí Vilafranca, amb el Fede Insensé. Avui és un dia especial, diguéssim, pels equips de casa nostra. El Noia Va tornar a la feina, va tornar als entrenaments la setmana passada, però avui a les Caves Freixenet, l'espònsor principal històric de l'entitat, a 6:45 de la tarda té lloc l'acte de presentació de la plantilla de la temporada 2024-2025. I pel que fa al Patí Vilafranca, que encara no ha tornat a la feina, doncs ho farà avui. Estem parlant del sènior masculí, de l'equip d'Hockey Lliga, que reprèn els entrenaments avui dilluns a les 7 de la tarda a la poliesportiva, ja sota les ordres del nou tècnic, del Guillem Pérez, que farà la seva primera sessió. Recordem, un any doncs molt engrescador per l'equip de la poliesportiva en aquest retorn a la màxima categoria. Ho comentem amb el president del Patí Vilafranca, amb el Fede Insense, que ja el tenim al telèfon. Fede, molt bon dia.
Hola, Eric, bon dia.
Què tal, com anem? Ja diguéssim que pel hockey acaba l'estiu, tot i que la Lliga encara li queda per començar.
Sí, bueno, però la primera pedra, aquest nou projecte, molt, molt engrescador, molt il·luminats, i avui ja, després de molts dies i molts mesos, comença la nostra pretemporada i, bueno, esperant que tot vagi bé i amb ganes de començar.
Aviam, en els últims anys el Vilafranca es caracteritza per mantenir normalment la columna vertebral, any rere any. A nivell de cares noves, doncs, no hi ha gaires. Els aficionats de la poliesportiva, doncs, ho tindran fàcil per reconèixer els jugadors, però sí que hi haurà cara nova a la banqueta. Hi haurà cos tècnic completament nou.
Sí, aquest any és un any de canvi complet de cos tècnic, tant de primer entrenador com de segon entrenador, com de preparador físic, com de físio. Bueno, hem apostat molt, molt fort per aquest projecte de cos tècnic. Ells també han apostat molt pel nostre club i amb moltes ganes també de començar ells i de veure què poden donar pel bé del club.
Ara es pot dir de totes que comença una nova era amb el nou tècnic, amb el Guillem Pérez, que una mica amb el seu fitxatge, què és el que busca el club?
Bueno, és un entrenador sumament contrastat tant a Hockey Lliga com a la Lliga Portuguesa, portant equips d'Hockey Lliga aquí a la nostra Lliga, com equips molt importants a la Lliga Portugal. Un canvi radical de joc, de sistema de joc, de moltes coses. Dèiem que era un moment oportú amb aquest ascens de fer un canvi totalment diferent al que teníem fins ara els últims 4 o 5 anys i agrair la tasca de l'anterior cos tècnic perquè ens va portar a l'ascens. I bueno, era un canvi que ho teníem ja molt, molt, molt coll amunt, que ho faríem, i bueno, ha pogut ser definitiu, i agrair-li al Guillem la seva predisposició per poder venir també aquí a Vilafranca.
A nivell de plantilla, es va presentar ja fa uns quants mesos, perquè, clar, és que l'estiu, el que dèiem, en el hockey, i sobretot enguany, és molt llarg. El Bernat Yeste, que és doncs aquesta aposta, no?, del Vilafranca per la nova temporada d'Hockey Lliga.
Bueno, és l'únic fitxatge, és una aposta segura, un jugador contrastat a l'Hockey Lliga, amb 6 anys a l'Hockey Lliga amb altres clubs, l'any passat jugant a Ribes i sent el màxim golejador del seu equip, un jugador jove però amb molta experiència i amb moltes ganes de tornar aquí a Catalunya, i bueno, estem molt contents de que hagi pogut venir, juntament amb tot el bloc que tenim de l'any passat, que com deies tu abans, nosaltres intentem sempre mantenir el bloc perquè, a part de que som bons jugadors, és el que parlem sempre de la família del Patí Vilafranca, no? Llavors, bueno, estem molt contents del bloc que tenim.
Va ser un dels adeus sonats, el de Marc Gual, que aquest curs sí que no continua a l'equip, finalment.
Sí, bueno, vam intentar que continués, al final no va poder ser, i bueno, la vida continua, el club continua, el club està per damunt de tothom, i bueno, ens hauria agradat que hagués continuat, però no ha pogut ser, i llavors amb els jugadors que tenim, i amb el cos tècnic que tenim, i amb l'afició que tenim, i socis que tenim, entre tots hem de remar i tirar endavant aquest nou projecte, no queda un altre.
I les aspiracions que són, doncs, intentar, no?, mantenir-se un any més a la màxima categoria, que de ben segur és el que es mereix Vilafranca.
Sí, jo crec que com a club i com a vila, Vilafranca ha d'estar a Hockey Lliga els màxims anys possibles. Una cita complicada, l'objectiu de l'equip està clar, que és el 12 d'octubre Sant Just, i l'objectiu final, no cal que ho diguem, és la permanència. No, no hi ha un altre objectiu que no sigui aquest.
Queda moltíssim perquè comenci la Lliga, però vosaltres ja aquesta setmana doncs retorna als entrenaments del sènior masculí i la setmana que ve, divendres, el primer partit de la Lliga Catalana, aquest torneig que és bastant engrescador. L'any passat vosaltres us vau emportar l'edició de plata, dels equips de plata. Enguany ja podeu participar a dels equips d'Hockey Lliga. Primer partit contra el Voltregà.
Sí, no, no, aquesta Lliga Catalana no té res d'amistós, va bé, perquè és una antesala el que serà la Lliga, i són partits superintensos que ningú vol perdre, per molt que sigui pretemporada, i és una molt bona pretemporada per tots els equips, no? Llavors, bueno, el divendres, dia 6, primer partit amb el Voltregà, abans haurem jugat el dimecres un altre partit amistós amb el Reus, i bueno, d'això es tracta les pretemporades, d'intentar acumular els màxims minuts possibles i tirar endavant el nou projecte.
El partit contra el Voltregà, al igual que el que... No, en el cas del Calafell sí que jugarà el Joan Ortoll, però el partit contra el Voltregà aquí a la Poliesportiva divendres a les 8, també primera oportunitat de que la gent s'acosti al pavelló.
Sí, 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 al final, per problemes de pavelló, a Voltregà ens van trucar, aviam si podíem fer el canvi, cap problema. Llavors, el dia 6, divendres a les 8, jugarem aquí a casa en lloc d'anar a Sant Hipòlit. El dia 13, que és el divendres següent, sí que anem a Calafell. I el 21, que és dissabte, ve el Vic amb l'últim partit d'aquesta Lliga Catalana de la fase inicial.
També, clar, quan vam explicar a principis d'estiu el calendari que teniu a Lliga Catalana, no es coneixia encara aquesta notícia que l'històric pavelló de Sant Hipòlit, doncs, que s'haurà d'enderrocar per problemes estructurals, que això, doncs, una notícia que evidentment en el seu moment no es coneixia. Fede, ens deies que el dimecres de la setmana que ve hi ha partit amistós contra el Reus, aquesta setmana només entrenaments?
Sí, aquesta setmana de dilluns a divendres entrenament i en doble sessió de físic i patins, i la setmana que ve doncs, hi ha aquests dos partits, el dimecres i el divendres, sí, sí. I dilluns i dimarts entreno, això és obvi.
I a nivell d'entitat, també temporada, a banda del sènior masculí, bastant engrescadora perquè el femení, finalment, doncs, es va produir aquest ascens a la primera catalana, i també doncs, el filial, l'equip masculí, que també va aconseguir l'ascens a aquesta primera catalana.
No, supercontents amb la part de dalt, tant el femení, que torna a engegar demà la pretemporada amb l'objectiu de tornar a pujar a Nacional Catalana, com amb l'objectiu del primera catalana masculí, aquest ascens que ens ha costat molts anys aconseguir-ho, intentar consolidar la categoria. Hi ha molts derbis en aquesta lliga i estem molt contents de que tinguem dos equips de primera catalana, perquè això farà que sempre hi hagi hoquei de molt nivell a la poliesportiva cada cap de setmana.
Doncs, Fede, aquests dies ens deixarem caure per la poliesportiva, anirem ja fent un tastet del que ens espera en aquesta propera temporada, tot i que encara queda perquè es produeixi el debut oficial a l'Hockey Lliga el 12 d'octubre, que també això t'ho volia comentar, a nivell d'entitat, com ho porteu, que la Lliga comenci tan tard?
Bueno, malauradament, nosaltres sempre hem estat acostumats, quan estàvem a l'Hockey Plata, a començar a 12, i 18 i 20 d'octubre, un any que estem a l'Hockey Lliga, també comença tard pel tema del Mundial, però bueno, és igual quan comenci, i nosaltres hem de començar a partir d'avui, dia 0, a preparar aquest primer partit de Lliga, i amb moltes ganes d'anar a Sant Just al primer partit de Lliga per intentar aconseguir els 3 punts, no queda un altre.
Doncs aquest és el full de ruta. Fede, moltes gràcies, anem parlant.
Moltes gràcies a vosaltres, una abraçada, Eric.
Una abraçada.
Ràdio Vilafranca, les notícies locals i comarcals.
Bon dia, al punt de 9:45 us oferim un breu repàs a l'actualitat local i comarcal a la sintonia de Ràdio Vilafranca. Us parla Goretti Martínez. Els castellers de Vilafranca completen a l'Arbós un 9-3-10 amb folre i manilles, acompanyat del 4-9 amb folre i agulla, el 5-9 amb folre i el pilar de 8. Els castellers de Vilafranca posaven ahir a la tarda punt final a un dels caps de setmana més intensos de tota la temporada, el que els porta cada any al Catllà dissabte a la tarda i a l'Arbós diumenge al migdia, i on es veuen les cares amb la colla vella dels Xiquets de Valls i la colla jove de Tarragona. Tot plegat quan falta menys d'una setmana per Sant Fèlix, i de nou els vilafranquins han fet una exhibició de castells de gamma extra que mostra que estan en un moment d'allò més dolç i que, de moment, les hores i hores d'assaig tenen la seva recompensa. Al Catllà, però, els castellers de Vilafranca van sortir aquest dissabte amb deures pendents, i és que en segona ronda van deixar encarregat el 5-9 amb folre, que va cedir quan ja baixaven 600. En primera ronda, però, van completar la millor torre de nou amb folre i manilles fins al moment, la sisena del curs, i van acabar les rondes de castells amb el 9-8, amb el folre a terra, del que ha de ser el 9-9 per Sant Fèlix. La marató de donació de sang de Festa Major busca augmentar les reserves que han baixat durant l'estiu. La marató de donació de sang va cloure amb 247 donacions efectives i 26 oferiments. Des de les 9 del matí fins les 9 del vespre del passat divendres, la sala de plens del Consell Comarcal de l'Alt Penedès acollia la 8a edició de la marató de donació de sang, que se celebra cada any uns dies abans de la Festa Major de Vilafranca. L'objectiu d'aquesta marató és incrementar les reserves de sang, que durant l'estiu baixen un 30%. El FIRART ofereix 700 obres amb diferents tècniques i la incorporació de joves artistes. Dijous passat, la Capella de Sant Joan acollia la inauguració de la 36a edició del FIRART, la mostra i mercat d'art multidisciplinari que Vilafranca acull, coincidint cada any amb la Festa Major. En aquesta ocasió, l'exposició acull unes 700 obres d'art, de pintura, dibuix, il·lustració digital, ceràmica, fotografia, escultura, gravat i joieria artística, elaborades per 40 artistes. Es recomana entrar a la capella amb la ment oberta davant d'algunes propostes trencadores. El FIRART manté el sorteig de peces com a substitutiu de la subhasta. I segueixen els treballs de restauració de la processó il·lustrada amb un nou mural dels Xicots. Aquesta setmana passada s'enllestia el nou mural dels Xicots de Vilafranca, situat al carrer de la Palma, després que en els darrers dies s'hagin estat fent treballs de restauració de la processó il·lustrada. L'Alfons Méndez ha estat l'artista encarregat de pintar el 4-8 dels Xicots de Vilafranca, que impera a la cruïlla entre el carrer de la Palma i el de Sant Joan. Méndez ha dedicat al voltant de 35 hores en aquesta obra, que, segons diu, és laboriosa però agraïda.
Ràdio Vilafranca. Serveis informatius.
Fenster, el que imagini en alumini. Experts en finestres d'altes prestacions.
Fenster, els professionals en fabricació i instal·lació de finestres en alumini i PVC. Amb vidriaments, revestiments de façanes i complements de protecció solar i visual.
Fenster s'ha convertit en un referent a Catalunya en l'execució de projectes amb habitatges unifamiliars i col·lectius, oficines, seus corporatives, hotels, obra industrial o edificis públics.
Fenster, també per a la reforma de la vostra llar. Ens trobareu al carrer Font de Sant Llorenç, 12, del polígon Mercaderies de Vilafranca del Penedès. Telèfon 93 817 13 35. Fenster. Visiti el nostre web fenster.es.
Llopart. Vins escumosos fruit de l'essència del terrer singular i de l'entorn natural de les nostres vinyes de muntanya. Amb cada ampolla de Llopart compartim amb tu la custòdia de sensacions elaborades amb paisatge, passió i una ancestral tradició familiar. Som vitivinicultors des de 1385. Llopart. la màgia de compartir.
Recanvis Penedès. Som, des de 1984, un referent en la distribució de peces d'automoció i equipament per a tallers, millorant dia a dia, adaptant-nos a les necessitats dels nostres clients. A Recanvis Penedès trobareu el millor servei, treballant per fer arribar la peça adequada en el moment just, sempre tractant amb les millors marques, disposant d'estoc que asseguri una cobertura òptima del parc automobilístic, sempre oferint el millor assessorament. Recanvis Penedès, carrer Eugeni d'Ors 23 de Vilafranca. Telèfon 93 890 18 11. WhatsApp 627 60 87 12. Recanvis Penedès, des de 1984, oferint el millor servei per a particulars i professionals.
Passen 6 minuts de 2:15.
Estàs escoltant Penedès Gamma Extra.
I avui farem ja les últimes pinzellades, mai millor dit, o almenys aquesta temporada, de l'Esbossant al Firar, i ens acompanyen la Cristina Gallardo, la Joana Salvador i la Joana Sadurní, organitzadores d'aquest Firar. Bon dia, noies, com esteu?
Bon dia.
Bon dia.
Avui, últims repassos, perquè ja esteu en marxa i hem anat descobrint diferents artistes, diferents tècniques... Com està anant això del Firar, ja, ara que ja heu donat aquest tret d'inici?
Bé, de moment, veiem que està anant molt bé. La veritat és que estem molt contentes de com està anant aquesta tercera edició que portem nosaltres. I de moment, doncs, va passant molta genteta, cada dia més. Es nota que s'apropa la Festa Major i cada vegada la gent té més ganes de sortir, de venir-nos a veure, de veure quins artistes nous hi ha. I està anant molt bé, hi ha molt d'ambient i la veritat és que molt contentes de com va tot. Aquest any, com sempre, tenim 40 artistes i tenim, doncs, això, més de 700 obres d'art de diferents disciplines, que, com ja sabeu, doncs, des de fa 3 anys tenim diferents disciplines al Firar, de banda de la pintura i el dibuix. I molta gent, doncs, ens pregunta, no?, pels artistes, per qui són, per si són tots d'aquí, si no... que també aprofitem aquest espai per dir que la majoria d'artistes sí que són del Penedès, però no és en cap cas un requisit per participar al Firar. Tenim artistes que venen de diferents racons i les edats tampoc ens importen, perquè també tenim artistes dels 15 fins als 84 anys, o sigui que molta diversitat.
Que guai. I les ventes també ja s'han començat a notar? La gent primer dona un cop d'ull, mira, s'ho pensa, com funciona això?
Doncs sí, la veritat és que està tenint bona acollida i de moment podem dir que anem bé de ventes, però sí que encara queden molts dies, que ara la gent ja comença a pensar més en el Firar, perquè ara aquests dies previs, aquest any va inaugurar 2 dies abans, llavors això també s'ha notat, doncs, que ha anat venint la gent, però encara ara la gent torna de vacances i esperem que aquesta setmana, doncs, realment la gent s'animi a acabar de decidir-se amb el que s'emporta cap a casa.
Potser aquests primers dies és això, no? Com que encara hi ha gent que està de vacances, és més tranquil, és allò que també dius, ja tinc temps d'anar-hi. Mm-hmm. Jo vaig anar l'altre dia, estava la mar de bé, allà mirant-ho tot, tranquil·leta. A partir de quin dia es comença a notar ja que s'omple fort?
Jo crec que avui és el... O sigui, aquesta setmana, jo crec que avui, el 27, que és demà, i 28 són els dies que realment ja... es fan més ventes, jo crec. També perquè la gent els dies de Festa Major també potser està pendent d'altres coses i costa més passar pel Firar, no? Però sí que conviem que aquests 3 dies seran bons dies per venir al Firar i endur-se coses cap a casa.
També vau anunciar els guanyadors de l'estampeta. Com va anar això? Com ho vau valorar? Quins criteris vau seguir?
Aquest any, tot el concurs de l'estampeta i vam acabar decidint 3 guanyadors, no? Perquè els administradors d'aquest any van valorar que era important fer aquestes 3 categories, ja que l'any passat, quan fèiem aquesta mateixa feina, vam trobar que hi havia molta diferència entre les propostes dels nens més petits i els que ja no són tan petits, no? Llavors, aquest any ha sigut més fàcil poder fer aquesta tria, tot i que hi ha hagut moltes propostes diferents, vull dir que la participació ha anat molt bé. I res, vam triar propostes divertides, fresques, vam intentar prioritzar molt la sensació de llibertat que tenen els nens, no? Que no estan tan encorsetats encara amb el dibuixar bé o de quina manera ho deixo més fi o no. I llavors doncs, hem escollit propostes divertides, fresques, i bueno, que per l'any que ve que tinguin en compte això també els participants, no? Que ens agrada que els dibuixos els hagin fet nens i es vegi que són dibuixos de nens. No,
no els pares allà arreglant. T'has passat de la línia.
Sí, perquè això es nota molt, es nota molt.
Quantes participacions heu tingut? No sé si teniu una xifra...
De l'estampeta?
Sí.
Més de 30. És una bona xifra, trobo, no? Vull dir, al final és un, bueno, és un concurs que és molt xulo. I l'any que ve, jo crec que a mesura que es vagi fent i que la gent ho vagi coneixent, cada vegada més nens i nenes s'animaran a participar-hi.
I entitats, perquè aquest any van introduir la categoria d'entitats, que no són només per entitats infantils, sinó que qualsevol entitat de la vila s'hi pot presentar. I crec que pot, si les entitats comencen a animar-se, pot esdevenir una categoria molt interessant de veure, no? Perquè cada entitat té caràcters molt diferents i segur que surten propostes molt diferents. La d'aquest any, la de l'Espiga, va ser superbonica. O sigui, va ser una estampa amb molt de significat, amb molt de simbolisme i estèticament molt bonica.
Sí.
Llavors, bueno, a veure si aquesta categoria agafa força l'any que ve i hi ha més participacions d'entitats, no?
També als participants els hi deu fer il·lusió, no? Dir, com jo participo en aquesta estampa igual que els grans, amb els nens, com ho viuen ells? Us han dit alguna cosa?
Jo crec que sí, que és xulo, no? I que crec que molts nens de Vilafranca en algun moment han dibuixat Sant Fèlix d'alguna manera, no? Potser no tots, però sí que és un referent, no? Perquè és el nostre patró i per això doncs, ho vivim així. I crec que també cal destacar que, a part dels guanyadors, estan totes les estampes exposades allà al carrer Santa Maria i que encara que no siguis el guanyador, doncs la teva estampa està posada allà i tothom que passa per allà la pot veure. I crec que com a canalla de la vila és molt xulo que tinguis allà el teu dibuix exposat, no? I veure que Sant Fèlix pot tenir tantes cares diferents i tantes imaginaris diferents és molt guai. Jo crec que és xulo que segueixi fent.
Cristina, ara com estampera, veus relleu aquí?
Home, i tant. Sí, hi ha hagut comentaris i tot a les xarxes de ostres, aquesta m'agrada més que la dels grans. I dic, mira, fantàstic, escolta'm si queden tan contents. Al final, la creativitat, el poder, no? I mira, quan som tots nens, dibuixem. I després deixem de dibuixar quan ens anem fent grans, no? Llavors, és una pràctica que és una llàstima que es perdi amb l'edat. Llavors, és molt xulo veure tots els nens les propostes diferents que fan i com s'imaginen el sant i de quina manera trien representar-lo, no?
Que xulo. Demà també teniu cita. Què passa demà?
Demà s'inaugura l'exposició de la Júlia Ríos, Culiap, que és el seu nom artístic, que és la guanyadora del Premi Pinae de l'any passat, que és un premi que la Fundació Pinae doncs, cedeix al Firart, a l'artista que presenta la millor col·lecció de cada any. I demà a les 7 de la tarda s'inaugura aquesta exposició al Fòrum Verger Balaguer, que serà una exposició individual només de la Júlia. I creiem que serà una proposta també molt, molt interessant. La Júlia ens ha dit que ho té tot a punt, que li ha costat molt triar les peces que exposa i que algunes s'han hagut de quedar fora de l'exposició perquè havia creat moltes més peces de les que hi podem encabir. I tant la Júlia com la Fundació Pinae com nosaltres estem molt satisfetes del procés creatiu que ha tingut l'artista aquest any. Al final és un repte, no?, omplir aquella sala tu sola. I creiem que de moment està anant molt bé. També el 2022, el guanyador del 2022, el Manel Atzarà, també va presentar una exposició del Déu Bacus impressionant i creiem que és una de les aportacions que fa el Firart als artistes d'aquí que més ens interessa, no? Perquè al final és una oportunitat molt gran tenir una sala com aquesta doncs, per tu i per demostrar el que saps fer i on vols arribar, no? I està anant molt bé.
I incideix directament amb la producció artística, que és un dels deures que queden per fer a Vilafranca, no?, a nivell artístic, perquè a nivell expositiu tenim sales d'exposició, però a nivell de producció, tot i que no, o sigui, aquest premi encara no dona el suport que ens agradaria que donés en el sentit de poder ajudar un artista a produir també amb mitjans econòmics, no?, per exemple, això és un deute pendent. Però sí que fa que un artista com la Júlia, que durant tot aquest any ha pogut fer tota aquesta quantitat de producció perquè ha tingut aquesta excusa d'haver d'omplir una sala, doncs veiem una evolució brutal durant un any de feina intensa, no? És una excusa per produir. I ella em deia al principi, ostres, no sé si podré omplir la sala i també presentar-me al Firart. I també s'ha pogut presentar al Firart. Vull dir que ha sigut un any fantàstic per ella i us convidem a que aneu al Firar a mirar també les seves peces i a partir de demà també a l'exposició al Fòrum, no?
Per tant, a l'exposició veurem unes obres totalment diferents, tant a les de l'any passat, perquè el premi entenc que va deslligat, i també diferents a les que hi ha al Firart. Hi haurà moltes obres de la Júlia per tot arreu.
Això mateix.
Alguna pista de què hi ha, què s'hi podrà veure? Ens podeu avançar alguna cosa?
Sabem que ha treballat molt amb collage, però que també ha treballat amb maniquís, llavors tenim aquí una mica la intriga de veure què ens trobarem. O sigui, que a part de les peces que fa més una mica normalment la Júlia, de pintura i de collage, també ha incorporat tècniques noves més de relleu i de volum, i això en una sala expositiva com l'Aula de Cultura del Fòrum pot quedar molt, molt interessant. I també, bueno, aquest any també hem tingut, ja sabem qui és la guanyadora del Premi Pinae 2024, que bueno, ens fa especial il·lusió poder parlar d'aquesta persona.
Doncs sí, aquest any la guanyadora és la Maria José Torres, que és una ceramista de Sant Sadurní, però que està molt lligada al Penedès, i creiem que és molt important per això, perquè és artista de volum, que no estem tan acostumats, i pot ser molt interessant poder omplir el Fòrum Verger i Balaguer amb peces que potser a la vista ens costarà més de veure, perquè no és només a les parets, sinó que aquest any la Júlia suposo que també ja introdueix el volum, i per tant l'any que ve, doncs, tenir la ceràmica, que és una disciplina que potser costa més d'entendre, que tots ho veiem com una disciplina més de, potser en el seu moment de decoració, però que té molt de valor artístic i amb missatges al darrere i amb molt de treball, i en el fons és una tècnica molt ancestral que és molt interessant que se segueixi utilitzant per no només fer artesania, que està molt bé, sinó també com a disciplina artística.
Canvi de disciplina total. Com ho ha rebut ella? S'ho esperava? Perquè potser està acostumat a la pintura, no? A premiar més la pintura. Deu haver sigut una sorpresa per ella.
Home, sí, ella es va emocionar molt, li va fer molta il·lusió. I clar, nosaltres també, perquè veure un artista amb la trajectòria de la Maria José, que fa molts anys que treballa d'això, i encara que arribi al Firar, no?, i ens digui, ostres, mira, aquest any he treballat amb el coure per primer cop a la vida, estic treballant amb ferro, estic treballant amb metalls combinats amb la ceràmica, perquè em fa molta il·lusió el Firar, he fet tota la col·lecció especial per això, i a més eren molt diferents a les dels altres anys, no?, seguint molt la seva línia estètica, perquè fa servir doncs aquestes ceràmiques tan primitives, però amb una sensibilitat brutal, no? Llavors, han tomat el premi amb molta il·lusió, i tot i que és un repte important haver d'omplir una sala així, doncs diu que li fa molta il·lusió i esperem que treballi bé aquest any i puguem veure l'any que ve una exposició de ceràmica del Fòrum Verger, no?
Serà l'exposició de l'agost que ve. La d'ara, l'actual de la Júlia, fins quan la podrem veure?
Es podrà veure durant tot un mes. O sigui que teniu temps per veure-la, però demà a la inauguració, com que ella hi serà i podrà explicar les seves peces, crec que és molt interessant també que la gent que li interessi pugui anar-hi a les 7.
A les 7, ara t'anava a dir quina hora.
A les 7.
Perfecte, tornem una mica al Firar. Tema sorteig d'aquest any, segueix el format de les butlletes participatives. Això com funciona, per recordar a la gent que ens està escoltant?
Doncs tenim a la venda aquestes butlletes que comentes, cada butlleta val 10 euros i tots els beneficis van a la Festa Major de Vilafranca, que de moment ja ho vam dir a la inauguració, però ho anem repetint. Estem molt agraïdes a l'acollida que ha tingut els dos primers anys al sorteig, perquè ens heu ajudat, doncs, totes les persones que hi heu participat a contribuir amb més d'11.000 euros a la Festa Major, que és una bona xifra. I aquest any, doncs, de moment també es van venent, però us animem a que seguiu participant-hi. I llavors, amb aquestes butlletes, a part d'entrar a participar al sorteig, també us emporteu de regal una il·lustració d'algun dels balls de la Festa Major, que fa també la Cristina. I el dia 1 de setembre, que és un diumenge, al matí farem el sorteig. Comptem amb una mà innocent, que és l'Emília, una de les guanyadores del concurs de l'estampeta infantil. I llavors trucarem a totes les persones que hauran resultat guanyadores perquè a la tarda vinguin a la platea del Teatre Casal. Allà tindrem totes les peces que entren al sorteig exposades, que són 40 peces, una de cadascun dels nostres artistes, i llavors doncs, la gent podrà escollir una miqueta la peça que s'emporta a casa doncs, en funció de l'ordre en què hagi sortit la seva butlleta al sorteig del matí. És a dir, la persona que tingui la butlleta que hagi sortit en primera posició al matí tindrà 40 peces per escollir, la segona persona en tindrà 39. I així anar fent. I també és una manera de donar-li un toc més emocionant a tot plegat.
Sí, això també la gent ho deu rebre molt bé i... Més divertit, no?, també, d'aquesta mena de competició de jo sóc el número 3 i puc escollir entre més. Com es viu allà el moment?
La veritat és que és un acte molt divertit i molt fresc, perquè hi ha com aquesta emoció, no?, que dius de veure quina trien i jo tinc una llista feta de les 4 que m'agradaria i tot això, però alhora... És xulo perquè veus que realment la gent li agraden coses molt diferents, que hi ha molta diversitat, i no perquè siguis a l'última posició t'enduràs la peça que no t'agrada, diguéssim, no? Perquè justament els 2 anys que ho hem fet, tothom ha quedat content amb el que s'ha endut i això no té per què ser la mateixa llista que tu t'has fet al teu del costat, no? I llavors la veritat és que és molt divertit i també... Convidem a gent que sigui curiosa, pot venir, no estarà a la mateixa banda de la gent guanyadora, no? Perquè han de tenir l'espai per poder triar, però sí que és molt divertit i la veritat és que és un dia que, com que ja hem acabat, diguéssim, el firat en general i tot, és com un acte de cloenda que és xulo i la veritat és que el gaudim molt.
I els artistes com ho valoren, això també, que sortegin una peça seva?
Jo crec que els intentem explicar, la majoria són del Penedès i ho entenen perfectament i no els hi costa entendre perquè fins sempre, com que s'havia donat una peça per la subhasta, doncs ja quedava doncs, implícit en participar al Firart. Però la gent que no és del Penedès, la veritat és que ho han rebut de bé i els hem, bueno, evidentment els hem explicat doncs, per què és aquesta peça, que serveix per poder fer una aportació a la Festa Major, que és realment... Que el Firart estigui emmarcat en els actes de la Festa Major fa que pugui passar molta més gent per la capella, que si no fos durant aquests dies doncs, segurament seria molt diferent, i també fa això doncs, que ells puguin tenir més vendes. Al final els beneficiats de tot el Firart són els artistes, no? Que són els que tenen les vendes, que tenen molta gent que veu les seves obres i que al final doncs, és un agraïment a aquest espai i als dies que es fa.
De fet, a l'acte públic del sorteig que fem al Teatre Casal, molts dels artistes venen a cotillejar una mica a veure qui s'emporta la seva peça, no? I també per ells també es posen allà un racó i van mirant a veure qui se l'emporta. I alguns s'apropen, no?, a les persones que se l'emporten a casa i els expliquen com l'han feta, quines tècniques han utilitzat. I també és una manera molt guai doncs, de que l'artista directament s'apropi al públic. I això també és un dels objectius que tenim com a Firart, no? Seguir fent una mica de pedagogia i d'explicar doncs, com es fan les coses per posar-li més valor a tota la feina que hi ha al darrere. I, de fet, per això aquest any al sorteig també volem introduir una mica una explicació de cada artista doncs, en el moment en el que les persones escollin l'obra d'algú, doncs, explicar una mica d'on ve aquesta persona, quines tècniques utilitza, no? Perquè també la gent doncs, pugui saber millor què s'emporta a casa i també s'ho miri encara amb més carinyo, no?
Clar, al final que no tinguin l'obra simplement perquè m'agrada, sinó que, a més, conec l'artista, sé com ho ha fet, sé per què ho ha fet, i això dona també tot un valor afegit al Firart i tota la feina que esteu fent a darrere. Noies, queden pocs minuts. Alguna cosa a comentar abans de plegar d'aquest esbossant el Firart 2024? Espero que l'any que ve també n'hi hagi, eh?
Doncs bé, aquest any hem seguit apostant per artistes joves, per artistes nous. La selecció que hem fet busca sempre una frescor, intentar sorprendre, no?, i mantenir una qualitat artística al màxim d'elevada possible, no? Llavors, convidar la gent a venir amb la ment oberta, a començar a conèixer artistes joves, no? Perquè sí que hi ha molt aquí a Vilafranca la pregunta de, ostres, aquest artista que fa molt de temps que conec, que hi és, que no... N'hi ha alguns de sempre que es mantenen, no? Però n'hi ha d'altres que han canviat. I per conèixer artistes nous i que es vagin consagrant els artistes més joves, doncs també els hem de donar oportunitat. Llavors intentaria convidar la gent a venir amb una ment oberta, a enamorar-se de quadres, a connectar-hi de maneres diferents, perquè hi ha propostes trencadores que potser no coneixem. I més enllà del nom o de la tècnica o de l'estatus d'aquell artista, doncs que donin oportunitat a gent que no coneixen i que també són excel·lents artistes, no? Tenim diverses artistes que estan acabant Belles Arts o just les han acabat, que ens han portat col·leccions molt completes i molt ben lligades i bueno, una mica això, no?
Alguns últims recordatoris també, horaris... Com està atents? Suposo que les xarxes també aneu comunicant qualsevol cosa.
Jo diria, doncs, bueno, els horaris són de 12 a 2 al matí i de 6 a 10 al vespre. I sí que recordar que el dia 30 al matí tenim tancat, perquè hi ha la Diada Castellera, però la resta de dies fins al dia 31 fem aquest horari, que creiem que és prou complet i que dona per passejar tranquil·lament i poder-s'ho mirar amb calma. Jo crec que amb això...
Que vinguin abans del 31, eh?
Sí, sisplau. Exacte.
Perquè el 31 està tot ple de gent i el dia 1 després a vegades ens veuen muntant el sorteig i també volen comprar. El dia 1 no es pot comprar, ja. No ho deixeu per última hora.
I un tip ja per experts. Us recomanem que, si voleu venir amb calma, vingueu els matins de 12 a 2, perquè és quan hi ha més calma, i el moment de gotjos, que és quan tothom està a la basílica i és un bon moment per passejar-se tranquil·lament.
Sí, perquè al final, després, quan hi ha tanta gent... Jo al matí no havia vingut mai, i aquest any he vingut pel matí, vaig dir, escolta'm, això és una altra cosa, ja. Sí, sí. Doncs moltes gràcies a Joana, Cristina i Joana per acompanyar-nos una temporada més amb aquest Esbossant el Firart. Que vagi molt bé el Firart, que vagi molt bé la Festa Major, i ens anem veient per aquí.
Moltes gràcies.
Adéu-siau.
Penedès Gama Extra, la sintonia més fresca.
Fugir les penes com el timbaler. Sé que estem destinats com el tram i el Gaudí. Junts veurem acabar la sagrada fam. Ve a l'estany de Banyoles, la nostra pròpia West Coast. Soc més que una carcassa, no com les joies del tos. Jo soc de bona fusta i ton pare és fuster. No seràs tu el Messia, sabent que pots fer i desfer. Recorda la platja on només hi érem tu i jo. Nits inoblidables quedaran dins el teu cap. Jo només volia dir-te que sols tinc ulls per tu. Vull ser com el Pep Sala i cantar-te el boig per tu. Jo abans ho veia tot negre, però amb tu veig la llum. Som com un ball de diables a mans entre el fum. Em sento com un enxanet amb el braç en el cel. Només vull despertar-me i que tot sigui real. Espardenyes de vetes i un bon porro sota el braç. Jo et cantaré caramelles sortint de les resmetats. Passarem les matines al forn que tot poble hi ha. Mai he vist cosa tan dolça, en tens per sucar i pa. Aquells records de la platja on no.